11 i 17 minuts.
It's showtime, ladies and gentlemen.
Des d'ahir, com vam dir, la ràdio somriu i recuni, us ho explico, perquè ahir el Toni Clapés va tornar a dirigir i presentar el versió RAC1 després de 6 mesos i mig de baixa. Va marxar el 17 de setembre així.
Escolteu, esperem que no. Abans d'acabar el programa, deixeu-me dir que per motius personals estaré uns dies sense poder estar amb vosaltres.
Eh? On vas, on vas?
Vaig a fer una cursa d'obstacles. Per tant, us deixo molt bones mans, amb les mans de l'equip d'aquest sensacional programa, i ens retrobem, espero que...
Sí. Què vas a fer, salto de pèrtiga?
Espero que...
I va tornar formalment ahir a les 3 de la tarda, així.
Són les 3 de la tarda, 7 minuts, i ens hem proposat cada dia a aquesta hora fer un cafè. Certament, durant tots aquests mesos, el cafè o l'he fet en família o l'he fet sol a aquesta hora, i a partir d'ara el farem, en fi, com m'agradava fer-los a RAC1, concretament a la màquina del cafè.
Toni Clapés, molt bon dia i moltes gràcies.
Què tal? Bon dia, Jordi. Bon dia a tots.
Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Sí, molt bé. En aquests temps, en fi, sembla estrany, però molt bé. Sí, molt bé.
Has desbordat?
Desbordat tecnològicament, sí. Sí, desbordat tecnològicament. Aprenent aquesta nova rutina, que és això del el que s'anomena teletreball, i desbordat per la quantitat de missatges, tant a través del que seria el WhatsApp a nivell personal, i després encara més a través del Twitter. Escolta, deixa'm des d'aquí, només molt ràpidament, enviar una fortíssima abraçada i molts petons a la Marga Ortuño i al Dani Simón, que són membres del teu equip i que s'estan recuperant, i que des d'aquí els envio una forta abraçada.
Dit queda, efectivament. Deies que efectivament que has estat desbordat tecnològicament i també personalment.
Sí.
Des del punt de vista personal, t'has donat compte de la quantitat de gent que t'estima, malgrat ser tan agre i pessimista com és?
No, jo sóc pessimista, però un pessimista és un pessimista és un realista ben informat. Això és el que es diu en defensa dels que són pessimistes. Sí, m'he sentit molt, 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 molt estimat. Ho vaig comentar divendres amb la conversa que vaig mantenir de reentrer amb el Marc Serra. La Marta, la meva dona, anava, des del primer moment, quan em van diagnosticar l'infoma, em anava dient, ens en sortirem d'aquesta, l'amor cura. I bé, la química, evidentment, fa la seva feina, però de tanta estimació que he rebut, doncs potser sí que, gràcies a l'estimació, doncs me n'he sortit, no? Me n'he sortit temporalment, perquè això del càncer, doncs els que el pateixen, doncs ja saben com va. En un primer moment, doncs, estàs net, i ara entres en aquell període dels famosos controls, que són com el neguit de que saps que tal dia et fan un pet-tac i tal dia hauràs d'anar al metge i veurem com estàs.
Ho vas explicar el divendres amb el Marc Serra, però per tota aquella gent que no m'escoltessis, tu vas patir un linfoma.
Sí. Uh-huh. Bueno, el vaig patir i, de moment, a veure, el tenim controlat, però s'ha de seguir la seva evolució. Sí, vaig patir un linfoma, sí. És que de linfomes, quan entres en aquest món del linfoma, n'hi han de molts tipus, i, com et diuen els metges, s'ha de buscar, a partir de biòpsies que et fan, el nom i cognom. I, bueno, jo tinc el nom i cognom del meu linfoma, cadascú té el seu, i aquí ja no entrem en detalls, i sí, pateixo, he patit un linfoma, i ara s'ha de fer el seguiment, que tots els que tenen càncer saben que entres en el món del seguiment, de la cita cada 3 mesos amb l'equip mèdic que et porta.
Sí. Quan a tu t'informen d'això, i quan surts, anaves amb la Marta?
Sí, els dos cops sí.
Els dos cops anaves amb la Marta?
No, la primera vegada no, anava sol, i a més em pensava que va ser el primer cop que va ser amb un metge internista del Clínic, que jo he anomenat, li he posat el sobrenom de House, perquè va ser directe i amb 3 preguntes, 3, em va dir que tenia un linfoma, allà estava sol, i allà sí que va ser com un crotxet quan estàs despistat, que et foten un cop de puny, doncs va ser igual. Vaig quedar totalment estabornit a la camilla, me'n recordaré tota la vida, i recordo que li vaig dir, però Estàs segur? Imagina't, Tilim Metge estava segur. I se'm va quedar mirant i em va dir, sí, sí, aixeca't de la camilla que parlarem. I vaig pensar, hòstia, no pot ser. I aquí sí que estava sol i sí que recordo que vaig sortir del clínic. A més, aquell mateix dia ja em van fer un... Perquè jo pensava que... Vaig pensar, no pot ser, no pot ser. I llavors em va derivar a fer una biòpsia d'un gangli que tenia inflamat. I sí, sí, quan vaig sortir de la biòpsia, que també va ser distreta, doncs ja vaig veure que sí, vaig pensar, doncs això pinta que sí, que tindré un... I aquí sí que estava sol, vaig trucar a la Marta, em vaig posar a plorar, i aquí, a partir d'aquell moment, doncs, bueno, doncs, faltava la confirmació, però sí, estava sol. A partir d'aquí sí que ja vaig anar... dos metges, el doctor Esteve i la doctora Giné, i ahir vaig anar amb la Marta, sí.
El dia que t'ho diuen i que li truques a la Marta, després vas a la ràdio?
Sí, sí, vaig fer programa. Sí, sí, era un dimecres, acabàvem de començar la temporada. O sigui, tot es va desencadenar el divendres, presentació de la temporada, em donen uns anàlisis i el metge de capçalera, aquí, des d'aquí envio una salutació, em diu que els anàlisis estan bé, però ell... ja tenia la sospita que amb el primer símptomes que tenia, que pintava l'infoma. Em va derivar l'altre metge i a partir d'aquí doncs ja es van desencadenar els esdeveniments. I sí, sí, aquell dimecres jo torno a la ràdio, entro, això sí, blanc, perquè recordo que l'Àfrica Pallero em va dir, quina mala cara fas. I li vaig dir, hòstia, és que m'acaben de dir que tinc un linfoma. I aleshores sí que es va generar un silenci a la redacció. I dic, bueno, però encara falten proves i ja veurem. Uh-huh. I aquí va entrar, i aquí es va desencadenar tot a una velocitat de vertigen.
Sí, 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 recordo aquell dia perfectament. Si és que a més no t'ho creies... Bueno, estaves allà, que a més, clar, després arribes a casa. I llavors comença una època que sí que m'agradaria que això, Toni, perquè per tota la gent que ho ha passat, o que ho hagi de passar, que suposo que de molta... És a dir, que pateixes més... Interpreto, que pateixes més pels altres que no pas per tu.
Bueno, jo crec que
pateixes... O per tothom,
sí,
evidentment.
Pateixes per tothom,
tu tens,
sí,
por i tens angoixa pels altres, també, és clar, suposo.
Bueno, perquè entres en un... Com diu un amic meu, que em va agradar molt la definició, perquè, bueno, ens hem fet més amics perquè va coincidir que jo li vaig dir que patia un linfoma i ell em diu, mira, jo també t'anava a trucar perquè la meva dona també té un càncer i li han diagnosticat ara. I vaig dir, hosti, què m'estàs dient? Perquè pensés jo, paral·lels. I em va dir, no, és que diu, a la que entres en la galàxia del càncer, ja és una altra, diu, entres en una altra galàxia. I és cert, entres en una galàxia diferent. I a la que entres en aquesta galàxia, doncs com que tot és incert, doncs, clar, pateixes per tu, pateixes... Home, jo el primer que vaig fer va ser... Bueno, vaig dir, bueno, això s'ha d'encarar, doncs mira, el primer que farem és anar amb un notari a fer un testament. I vaig anar allà i vaig dir, mira, a veure, va, posem les coses, perquè no saps mai, saps? I mira, el primer que vaig fer va ser això. I a partir d'aquell moment, doncs, encares les coses a resoldre tota una sèrie de coses que tens pendents i les vas encarant i les vas resolent. Perquè no saps mai, perquè, clar, per anar a la doctora et deia, home, quan estiguem en el trànsit de la quimio, sobretot hem d'anar amb molta compte perquè no facis febre, ara aquesta paraula, en fi, està tan utilitzada, no?, la febre. No facis febre, perquè si fas febre t'haurem d'ingressar. I hi ha gent que ha badat amb la febre i fa una asèpsia i aleshores doncs no estem a temps i, esclar, s'ha de tenir... I clar, ja vaig dir, si em despisto, doncs millor tenir-ho això lligat. I vaig anar a fer un testament, vull dir que vas encarant les coses.
El pitjor moment, el moment que us passa pitjor, quin va ser, Toni?
No, el pitjor moment va ser... Bueno, quan et diuen que tens un linfoma... És que no t'ho creus, primer entres en el... la negació, no? La Marta encara va ser més taxativa. Va entrar en una espiral que el va dir que els metges no en sabien. Que sobretot el doctor Bosch, que va ser el primer, que a més ho va clavar tot des del començament, o sigui, jo, tot i que ho diu, va dir d'aquella manera, fins i tot un dia sortia d'una prova al clínic, me'l vaig trobar pel passadís i li vaig dir a la meva dona que sortíem de la prova, que era una petita intervenció, li vaig dir, hosti, mira, aquest és el que em va diagnosticar per primer cop. I es va acostar, em va veure i es va acostar. I em va dir, què, ja has començat la quimio? I no ens havien dit res, ni sabíem de quimios, ni sabien res. I li vaig dir, no, és que encara estem fent proves. Bueno, ja la faràs. I a la tercera vegada que sortia d'una altra prova, perquè entres en un seguit de proves, en aquest cas anava amb la meva germana, vaig veure el doctor Bosch i dic, hòstia, marxem, marxem, perquè aquest cada vegada que se m'acosta em dona una mala notícia. I no, ho va clavar des del començament.
Es passa 6 mesos i mig i un dia recordo que parlant amb tu em dius, bueno, ara veurem perquè la setmana que ve o l'altra, o sigui, quan era, m'han de dir el resultat, escolta, m'estic pendent d'una cosa i això potser farà d'això una setmana, potser una mica més, una mica més una setmana potser, i vas aquell dia o truquen telefònicament, com va anar això? Perquè aquí estem parlant de, efectivament, com deies, aquell dia de fa 6 mesos i mig, tot és una cursa d'obstacles, però has saltat el més obstacle, el més alt, i ara diríem que estàs net. Amb la qual cosa, quan t'ho diuen i com t'ho diuen?
No, doncs, home, jo esperava els resultats i aleshores això va ser una mica caos, perquè ja havia entrat malauradament el coronavirus a la societat, als hospitals. Jo tenia una visita amb la doctora que m'ha portat, a qui novament agraeixo des d'aquí, en fi, la seva directriu i l'equip, les infermeres realment espectaculars, on a vegades no t'acompanya un metge perquè no tenen temps, perquè han de visitar 40 pacients en un dia, és que és brutal, quan entres amb això és brutal la feina que fan els metges, perquè ara es parla molt als metges.
Tu fas 6 mesos i mig que estàs aplaudint cada dia a les 8, no?
Cada dia, és que és la feina, i les infermeres, és brutal, les infermeres, perquè és on no pot arribar un metge o un metge que va per feina, les infermeres són les que et donen moral, les que estan per tu, les que t'estimen, les que et mimen, les que t'entenen, les que et fan de psicòleg. És una passada. Les infermeres són una passada. Ah, no sé què anava a dir, perdona, que m'he liat
amb
això.
No, et preguntava com a la notícia.
Aleshores, tenia una cita amb la doctora i em diuen, no, ja no vinguis, ho farem per telèfon. Bueno, i llavors vam entrar en un impàs i un bon dia, a 3:45 de la tarda, va sonar el telèfon, que a més era un número oculto, i vaig despenjar de casualitat, perquè normalment números ocultos no en despenjo cap. Però com que estava esperant la notícia, vaig pensar, bueno, com que les coses estan tan enrevessades als hospitals, i vaig despenjar, i era la doctora, i em va dir que estava confinada perquè havia estat amb un pacient amb coronavirus i que faria, doncs, en fi, m'explicaria els resultats per telèfon. I, bueno, va ser bastant allò que fa la doctora, en aquest cas Giné, que va per feina, em va donar els resultats, em vaig quedar sentat a la cadira més incòmoda que tinc aquí al pis, perquè era una cadira que tenim on deixem trastos i coses, i vaig quedar allà una estona pensatiu i emocionat, i amb ganes, vaig emocionar-me una miqueta. I el que vaig fer després, seguidament, esperar-me que vingués la Marta a casa per explicar-li. No ho vaig dir a ningú durant tot el matí. Bueno, era a les 3:30, la Marta va arribar a les 4, va ser quan li vaig dir quan estàvem dinant.
Bueno, no m'imagino la felicitat d'una persona com tu, com devia ser. O sigui, és que no me la vull ni imaginar.
Doncs ara et sorprendré, però m'ho vaig prendre molt fredament.
Molt fredament?
Sí. Sí, sí.
Sí, curiós.
Sí, sí.
I el primer que vas pensar... Oh, primer, aviam, aquestes, no busco el titular aquest.
M'ho vaig prendre fredament per una raó, perquè jo sempre, des del primer moment, sempre, que això és una cosa que jo sóc així, sempre he tingut al cap totes les possibilitats, totes. Llavors, si et planteges totes les possibilitats, doncs vas assumint totes les possibilitats. Si surt la bona, collonut. Si no, doncs anem assumint, perquè hi havia un risc d'altres coses. I jo estava preparat per totes les coses, per assumir tot el que anés venint. Això no saps mai. Hi havia una qüestió del moll de l'os que a mi em preocupava molt. I, bueno, doncs potser entrava en una altra dimensió relacionada amb el moll de l'os. Vull dir que jo estava obert a tot. Quan em va dir que estava net, doncs, bueno, evidentment estava content, però, bueno, diguéssim que contemplava tots els escenaris. I, bueno, on sí que ho vam celebrar una mica més amb la Marta, que es va emocionar, i amb la meva família, però ho contemplava d'una manera bastant freda.
En general, la gent ha sigut molt pesada amb tu, no?
No, gens, al contrari. No, la gent superrespectuosa... No, la gent al contrari. A mi em sap greu i demano disculpes des d'aquí, perquè hi ha gent amb la que vàrem dir de quedar durant aquest període.
No has tingut temps.
I no hi ha hagut manera. A vegades perquè, clar, tenia sessions de quimio. Hi havia vegades perquè no em trobava bé, perquè quan no et trobes bé, doncs prefereixes quedar-te a casa. Hi havia èpoques que també havia de fer una sessió self, te la fas tu mateix, d'injeccions a casa teva, un producte químic que et genera defenses al cos i doncs fa que et faci mal als ossos i pràcticament no pots moure de casa. I a vegades havia quedat amb gent i de dir, mira, avui ho sento molt, no em trobo bé, va, perfecte, la setmana que ve, han passat les setmanes i ja torno a treballar i no he quedat. I des d'aquí demano mil disculpes, sí.
Has après alguna cosa, és a dir, a valorar la vida, allò que es diu sempre, valorar la vida, a no sé què, o estàs exactament igual que quan vas començar tot el procés?
No, he disfrutat. Mira, ara me quedarà malament el que he dit, però d'aquests 6 mesos jo n'he gaudit molt, els he disfrutat molt perquè he fet moltes coses que normalment no faig i he quedat amb un grapat de gent que normalment no veig i he pogut anar a dinar amb ma germana, per exemple, els divendres, que no ho fem mai, i he pogut quedar amb amics que, repeteixo, feia 20 anys que no ens veiem i hem parlat de moltes coses, i he pogut anar, què et diré jo, doncs a passejar pel mar amb un altre amic que tampoc ho podem fer mai, o sigui que jo en soc, estic supercontent de les vivències i del que he pogut fer durant tot aquest temps, i sí que he après que bueno, que la vida l'has de disfrutar el dia a dia, que tan bon poses els peus a terra ja l'has de començar a disfrutar, sigui com sigui, perquè el sol es va posant, però hi ha un dia que no s'hi posa, hi ha un dia que no hi ets, i això que a vegades ens aixequem i reneguem del dia, i reneguem d'anar a treballar, o reneguem de tantes coses, doncs que no val la pena, que això és perdre el temps, que l'has de disfrutar, i si tens l'oportunitat de treballar, doncs disfruta de la feina, i si tens l'oportunitat d'esmorzar, o sigui, jo he disfrutat tant del migdia, perquè jo des de fa 22 anys que faig el versió, i jo fa 22 anys que no dino, amb unes certes condicions a casa, no? I clar, poder dinar a casa i després fer un cafè a casa i poder-te seure al sofà i fer migdiada, és que, com diria ara aquells, això no té preu, no?
Quan la doctora truca i et diu net i tal, dius, ara és el moment de tornar a la ràdio? O et planteges, bueno, i si esperem encara uns mesos?
No, perquè la doctora em diu que estic net, però que m'esperi.
Ah.
Que m'esperi perquè les defenses encara no estan bé. I és ella la que em diu que mínim 2-3 setmanes. I com que això era mitjans del mes de març, doncs, bueno, he fet les 2 setmanes justetes i li vaig enviar un correu electrònic i li vaig dir que li semblava si ja reprenia la feina. I ella em va dir que ho entenia, però sobretot em va dir, em va subratllar, sobretot des de casa, en el meu cas. Uh-huh. I això és el que he fet. I ho va veure clar. I després vaig parlar amb el meu metge de capçalera, també va parlar amb l'hematòloga perquè em volia estar segur, i ja està, ja tinc l'alta i puc treballar.
Has escoltat la ràdio aquest temps?
Bueno, he tingut èpoques. Hi ha hagut èpoques que m'he distanciat molt.
Normal.
Perquè necessitava, bueno, perquè també descobreixes altres coses, perquè, per exemple, llevar-te i posar a mi que cada cop m'apassiona més la música clàssica, o una aplicació que he descobert que és collonuda, que me la va dir fa molt de temps el Rocco Steinhauser, i la utilitzo molt, que és Classic Radio, amb K, que és de música clàssica, una aplicació alemana, que pots fer a més selecció de tipus del tipus de música clàssica que pots escoltar. O sigui, per exemple, pots escoltar òpera, pots escoltar bandes sonores, pots escoltar... És collonuda. I aquesta, aixecar-te al matí i que algun dia vulguis desconnectar del dia a dia i llevar-te i posar aquesta emissora i posar-te un grapat de músiques de bandes sonores, doncs és fantàstic, saps? O, no sé, o per exemple, llegir a la tarda, doncs, Paul Preston, La història d'Espanya, doncs és, a mi m'ha encantat, no? O descobrir o poder, no en sé, poder, per exemple, llegir tot un seguit de llibres que el dia a dia no puc llegir, no? Per tant, això requereix que tu no puguis fer altres coses, com per exemple, doncs, hi ha dies que et desconnectes de la ràdio.
L'altre dia és amb el Marc Serra que va haver una època que et vas alliberar de la tarda d'escoltar fins i tot el teu versió.
Sí, hi ha hagut una època llarga que no l'escoltava, molts dies, molt de temps, sí. No l'escoltava per diferents raons. Primera, per impotència, perquè en el fons estava a casa i anava fent el programa mentalment i vaig pensar, això no és, no és saludable. Després, perquè estava a casa i hi havia algun moment que m'hagués agradat posar cullerada, dir, ara diria això, ara entraria dient l'altre, no? Tampoc. I va haver un moment que també vaig pensar, mira, escolta, si estàs de baixa, dedica't a altres coses. I et dic, he disfrutat moltíssim de, del meu temps. Recordo un dia que el Lluís Canut, bueno, li vaig comentar, vaig veure un programa que em va agradar molt, i perquè durant tot aquest període passes per molts moments, i un dia que estava bastant baix, me'n recordo que vaig veure quan s'apaguen les llums, i hi havia el Lluís Moya.
Ah, sí.
I aquest programa em va enganxar, era a les tantes de la matinada. Era tard, era a les 12, que per cert, aquest programa hauria d'estar programat més d'hora, ja li vaig dir al Canut, però no li fan cas, pobre. I va sortir el Moya, I tot era positiu, o sigui, me recordo que el Canut li preguntava pels mundials de ral·lis que havia perdut. Pues muy positivo, pues estupendo, porque aquí aprendimos... I pensa, coño, aquest tio perd un mundial, el tio muy positivo. Después te pasó l'altre mundial. Sí, també muy positivo, sacamos unas grandes conclusiones. I després va tenir dos aneurismes al cap. I, no, tuve tres, me pasó, però aquello muy positivo. I pensa, hòstia, aquest tio, és que tot és positivo, tot és... O sigui, li passa un munt de coses dolentes i tot, pues, només traia el cantó positiu. I li vaig enviar un missatge al Lluís i li vaig dir, hòstia, mira, avui tenia un dia tou i el Lluís Moya m'ha ajudat, hòstia, m'ha animat, i em va dir el dia següent em va trucar, diu, escolta, tinc una cita, quedarem tu i jo i el Lluís Moya. I vaig dir, bueno, no cal, diu, sí, que el Lluís se'n recorda molt de tu i que vol quedar amb tu. I mira, vam quedar.
Oh, que bé.
I vam fer una tarda, me'n recordo, amb aigua amb gas, perquè és l'època que no pots beure alcohol, i va ser fantàstic. Vull dir que petits detalls, com deia en Pla, petits detalls, grans conseqüències, doncs aquests són els grans petits detalls. I després hi ha, com el Lluís Canut, hi ha un munt de gent que m'han sorprès molt positivament, d'aquesta gent que o sigui, tenen relació puntual o professional, però no són amics, que s'han portat de meravella. L'Òscar Barberà, no sé, podria fer una llista infinita. I també hi ha gent que, evidentment, doncs, han quedat, diguéssim... A veure, que teòricament són coneguts o són amics i que suposo que per por, doncs, o pel que sigui, doncs tampoc han aparegut en la meva vida, no?, durant tot aquest temps.
I això significarà alguna cosa?
No, hi ha gent que jo crec que ja els tenia una mica clitxats, però ara ja han quedat... Hi ha gent que es retrata per si mateixa, però no passa res. O sigui, a mi ni suma ni em resta. Però és el que et diu molta gent. Quan tu estàs en els moments, bueno, més fotut o més dèbil, hi ha gent que no t'esperes, que, hosti, que apareix i que et dona molta força i que t'ajuda i que et truca i que està permanentment en contacte amb tu... I hi ha gent que ni apareix, no? Bueno, però vull dir que no passa res, que jo ho entenc, perquè també el càncer crec que li hem de treure el tabú de la por, o sigui, no sé, hi ha tanta gent, quan tu passes hores i hores en una sala d'aquestes, aquest hospital de dia on et fan... hospital de dia no, sembla que és la sala... sembla que es li diu així, hospital de dia, les sessions de quimio, te n'adones que hi ha tanta gent que està amb... que està amb tractaments d'aquest tipus i li hem de treure el tabú, o sigui, escolta, hi ha moltíssima gent que ha patit o pateix i a més ho superen, amb un gran escreix superen el càncer, no? Quan... Però hi ha gent que li té por i llavors... Bueno, sí, sí. Que s'amaguen o no volen parlar-ne o no sé, no?
Ja explicaves lo del Lluís Moya amb el Lluís Canut.
Sí.
Alguna trucada que t'hagi fet especial il·lusió, sorpresa?
Home, m'envia un missatge... No, una sorpresa... Els missatges del Pep Guardiola em van sorprendre molt.
El Pep Guardiola, saps que... Bueno, això ho m'he explicat més.
Que, per cert, des d'aquí li envio el meu condol... per la mort de la seva mare.
El Pep Guardiola saps que té una debilitat pel...
Sí, però no. Però sí, sí, però vull dir que bé, que...
Que sí, que sí, que no té cap obligació, que sí, que sí.
Exacte, m'entens? Que és el que dèiem abans, que hi ha un munt de gent que m'ha sorprès i un d'ells és ell. Quan rep segons quins missatges, doncs et sorprèn, no? Sí, no sé, podria fer-te una llista llarga, però ara mateix, doncs, no sé, el president del Barça, el Josep Maria Bartomeu, vull dir que hi ha un grapat de gent.
Tens ganes de continuar fent ràdio?
Per cert, deixa'm dir, un missatge que vaig rebre Bona banda del missatge d'en Rull, qui li estic, que va ser a través del món a
recordar,
i que ahir li vaig reenviar, i que a la que pugui deixar d'estar confinat, em comprometo a anar-lo a veure a la presó. És curiós perquè de tots els polítics, l'únic que em va enviar un missatge, i mira que no, jo sóc bastant apolític, no, ni sóc d'uns ni d'altres, perquè de tots els criticaria i a tots els hi poso el dit a l'ull, però certament em va cridar l'atenció que l'únic que m'envia un missatge és el Pere Aragonès. És curiós. Sí, sí, cap més.
Cap més?
Ni un.
Hòstia, ara sí que ens deixes de passar
molt. Sí, sí, no, que m'és igual, no cal que m'enviïn cap. Però és curiós. I hi ha alguns polítics o algunes persones relacionades amb la política que a vegades m'han demanat coses i...
Que tampoc.
I tampoc hi ha res. Vull dir que la propera vegada...
És més sensible al món de l'esport, veig.
Sí. Els polítics, excepte Pere Aragonès, la resta, més que... Sí, sí, i això que n'hi ha alguns que m'han demanat coses, i... però bueno, suposo que també per no molestar, perquè aquesta és l'altra, que hi ha molta gent que no envia res ni diu res perquè no volen molestar, cosa que també ho respecto, no?
Escolta'm, deies que et preguntava si tens ganes de continuar fent ràdio, o hi ha hagut un moment que es dius, hòstia, fer punyetes i això de dinar i tot, és una pregunta molt, molt malparida, sí,
No, a veure, he passat una època que no tenia ganes de tornar, i ho sap, per exemple, un dia dinant amb un bon amic que es diu Jordi Oliva, li vaig dir, dic, jo no tinc ganes, no vull tornar a fer ràdio. Potser em va agafar en un moment que estava en punt baix, i ara que he tornat sí que tinc ganes de fer ràdio. El que sí que m'estic plantejant és si això del teletreball ha durat massa, potser sí que em faré un plantejament, perquè...
Jo sóc dels teus,
No, és que, a veure, et lleves, és que és tot estrany, perquè
sí, total, total.
Et lleves, aleshores, ja comencen a arribar missatges de, del que has de fer. Clar, et lleves, passes del llit al, en aquest cas, al menjador. El menjador, que és on tenim l'ordinador del menjador, ja no et moc durant, des d'ara i fins, a, bueno, fins que acabi el programa, pràcticament. Tinc temps un moment per dinar, he d'entrar a les 3, i quan acaba a les 7, doncs en tot el dia no m'he mogut de casa. I aleshores, ara el que vaig fer ahir, per exemple, vaig anar a donar toms al terrat i vaig tornar a baixar. És que, clar, i dius, hosti, llavors, clar, et quedes aquí una altra vegada, veus el teu lloc de feina... continues acabant de respondre missatges i això, i ja comença el telenotícies i dius, hòstia, i venga, i torna, i hòstia, clar, no trenques, la sensació és que no trenques. Sí. No trenques amb el dia a dia, és tremendo això. I després, clar, la relació de veure la gent de la ràdio, no? De poder fer un cafè a la màquina del cafè, de rajar d'un, de rajar l'altre. Bueno, doncs això ho trobo faltar, no? I després, clar, o sigui, començo, jo, per exemple, estic ja tip dels porros del Veí de Baix, vull dir...
Sí?
Estic, home, és que és un fumadero, això.
Home, alegria, Toni.
Hòstia, sí, però mira, ara vaig a tancar la finestra perquè ja m'està entrant la, saps, el flaire, per això ho he dit.
El de les 12, és l'hora de l'Àngelus.
Hòstia, és que baix és un, és una màquina, Jo, a més, viuen quatre i jo crec que se'l van passant i, escolta, es foten unes xumades que...
Són bona gent, per això no?
Sí, els d'ara sí. Vaig tenir una època que tenia un suec que realment era l'ovella negra dels suecs que va anar a parar a sota de casa meva perquè era, el vaig arribar a denunciar 3 o 4 vegades, però lo típic que trucaves i l'Urbana no feia... En fi, no venien. Però, bueno, és igual. Això és un clàssic, també. Però ara, sí, ara... No, ens comporten molt bé. Ara, jo crec que... fan un excés de fumoteràpia,
Hòstia, és que és... Que maco de ser la vida aquí.
Que, per cert, això ens està portant, això del confinament, a conèixer molt millor els veïns.
Oh, i tant! Ui!
Jo, per exemple, tinc gran relació ara amb els veïns del Principal, que tenen un hort, aquests fan auto...
Sí, un hort d'aquest urbà.
Sí, sí, i escolta, mira, veus una de les coses que vaig fer un dia que em va encantar? Va ser baixar, que es diu Joan, i em va dir, vine, Toni, que va, m'ajudaràs a l'hort. I vaig estar fent de pagès una estoneta, i m'ho vaig passar, va ser un dels records que tinc, saps? El tallar l'enciam, el tallar... Vaig veure unes mongetes com creixen, no de la botiga, sinó que les vaig veure on surten. Vaig recollir mongetes, vaig recollir taronges, m'ho vaig passar fantàsticament. I mira, amb aquest hort, vull dir que aquell dia també el recordo. Són petites coses que, en fi, que
suen. Això dels veïns, tinc un veí que el Toni, que em deu estar escoltant ara, que és un veí que està unes plantes cavall, també, que cada diumenge em porta els diaris a la porta de casa amb pa de pessic, que fa ell.
Hosti, és fantàstic, sí, sí.
Clar, i dic, amb pa de pessic va ser boníssim. I és clar que el fa ell, perquè, és clar, en un confinament, tu vas a veure l'or, però aquest senyor fa pa de pessic, com pot trobar llevat, que és un producte que pràcticament no es pot trobar als mercats, ell en pot fer, i és fantàstic. Com que estàs en confinament obligat, que no pots obrir la porta de casa, quan reps això, és una alegria bestial, bestial, sí, sí. Bestial.
Lo dels veïns és curiós, perquè jo, per exemple, a veure, ho reconec, jo tenim una segona residència, i conec molt els de la segona residència. Però, en canvi, els d'aquí a Barcelona, pràcticament ni hola ni adéu. I ara, en canvi, doncs, hem establert unes relacions, no? Tinc el Paco Ferrer, que canta cada dia a les 8, tinc el de l'Hort, que és el Joan, i després, bueno, n'hi ha d'altres que segueixen sent igual de misteriosos, després tinc el veí de dalt, que és morbós, que sempre vol saber si estic a punt de morir-me. Vull dir que, bueno... Saps?
Sí, sí.
Sempre em pregunta què ell vol la situació dramàtica, o sigui, sí. Si m'ingressen, si estic fotut, si tornaré a la ràdio, no et moriràs d'aquesta, no? És una mica, aquestes són les preguntes del de dalt.
Hosti,
però bueno, és el veí
del Percebe,
Sí, bueno, sí, estem entretinguts. Sí, sí, els de baix, són quatre, un molt maco, que és monitor de piragüisme a Lleida, de caiac, i clar, està preocupat per la feina, perquè diu, clar, ara, per exemple, Setmana Santa, diu, ara és quan jo ingressava a calés, i està molt preocupat, veus, si també parlo amb ell. Tio molt maco, per cert, en anglès, que es diu John.
Carai.
Sí, sí, el que et dic, que he fet amistat aquí amb el veïnat, sí, sí.
Escolta'm, ara parles d'entretenir, els que des de fa molts anys ens entretenim amb la banda del versió RAC1.
Sí.
Primer que ja ho he dit i ho he escrit, i a més ho penso, que és que el versió ha estat esplèndid fins i tot quan no hi havia la rata. No, sí, no, perdó, el gat, no la rata, calla.
No, ja pots dir-ho, la rata.
El gat, perquè efectivament, quan el gat no hi és, les rates ballen, com diu el Marcelí. I efectivament...
Pensa que Ratatouille, qui fa les grans receptes, és una rata,
Efectivament. Sí, quina gran pel·lícula, per cert.
Home, i tant. Que si te la mires una mica fredament, si la fessis, ara jo que fan a vegades que es passen els dibuixos animats en realitat, seria bastant escarós, T'ho he imaginat, allò, ara, allò com Tintín, no? Saps, vam fer o Popeye, que la van fer, allò, saps, en personatges reals. Imagina't la pel·lícula Ratatouille en realitat, tot de rates escaroses cuinant. És una cosa, en fi, que si la penses fredament, una cosa bastant... bueno, en fi, que faria bastant de fàstic.
Te'l vas a fotre al futbol o no?
Doncs, sincerament, no.
I el tennis? I no és el tennis?
El tennis trobo a faltar... Home, trobo a faltar el grup d'amics del tennis, que des d'aquí els envio una forta abraçada, això ho trobo a faltar. He trobat a faltar molt el tennis, el que és el jugar, i trobo a faltar els tornejos de tennis. El futbol, sincerament, amb la temporada del Barça, ho agraeixo que s'hagi acabat.
Ha tornat el millor clapés, sí, sí. Com es pot notar.
Crec que ha estat el millor que li podia passar al Barça. És que, ha tingut la sort dels campions, perquè si s'acaba la Lliga ara, em sembla que seria campió. Vull dir que això sí que és sort.
Una abraçada molt forta, ben tornat, t'hem trobat molt a faltar.
Gràcies, Jordi, pels teus missatges, el teu recolzament. I res, gràcies a tot RAC1, a tots els treballadors de RAC1 i treballadores. Això s'hauria de començar a parlar del tema d'aquests dos. Però bé, és igual, en general, per tot l'escalf, tota l'estimació. I gràcies a tots els oients pel seu amor, que me l'han fet arribar i que m'he sentit superestimat. I clar, i per això he pogut tornar... a treballar en aquesta emissora.
T'estimem molt, Toni. Ben
ho tornat. Ho sé, en sóc conscient.
T'estimem molt i deixa'm dir una última pregunta que és molt important pels oients. Se te'n refot tot una mica més ara? I es notarà per antena?
Sí, bueno, ahir vaig dir que això del teletreball és una merda i ho torno a confirmar.
No, jo també. Jo t'abraço aquesta teoria. Una abraçada molt forta, Toni.
Gràcies a vosaltres, de veritat.
Felicitats a tu, a la teva família, a la Marta, a la Emma, a tots,
Molts petons.
Gràcies. 11:51 minuts. D'aquí uns moments, Roger Coma fent pa.